Sobirà amb Gerard Ballé.
Bona nit, 10:15, benvinguts i benvingudes al Tu diràs d'aquest divendres 5 d'abril del 2024, a les portes d'un cap de setmana especial per l'esport i el bàsquet català. Demà, a la matinada, hora catalana, els Memphis Grizzlies li retiraran la samarreta a Marc Gasol. Serà després del partit que jugaran contra els Philadelphia 76ers. Ara fa poc més d'un any que la samarreta del seu germà Pau penja ja de l'Staples Center al costat de llegendes com les de Kobe, Magic, Karim, Shaq, Jerry West o Will Chamberlain. Doncs demà serà en Marc qui tancarà aquest cercle. Els Grizzlies li reconeixeran el seu treball i el seu talent en els més de 10 anys que va ser a Memphis, però també la seva petjada que ha deixat a la ciutat, al carrer, en definitiva a tota la gent de Memphis. Mira que era bo dins de la pista i mira que va aconseguir fites importants amb la samarreta dels Grizzlies, però la sensació és que l'estat de Tennessee l'idolatren sobretot, igual que Girona, per la seva humanitat i la seva generositat. D'aquí a uns minuts, Marc Gasol, el Tu diràs. Marxem cap als Estats Units, avui que continuarem fent el compte enrere pels quarts de final de la Champions entre el Barça i el Paris Saint-Germain.
Falten 5 dies.
I la previsió que us va avançar dilluns al Tu diràs es manté. De Jong, Pedri i Christensen haurien d'estar a punt per entrar a la convocatòria del partit d'anada. Demà, últim partit del Paris Saint-Germain. Abans de la Champions, a casa contra el Coé, partit de Lliga contra el Clermont. I amb sorpresa perquè Luis Enrique recupera un dels seus extrems titulars, Bradley Barcolà. En parlarem a la tertúlia amb el Ferran Martínez, el Juan Irigoyen i el Marc Marvà, amb els quals també farem la prèvia de la final de Copa Atlètic Club Mallorca, demà a partir de les 10 de la nit. Més tard anirem cap a Sevilla per saber com estan vivint les dues aficions aquestes hores prèvies a la final. Unes hores prèvies en les quals hem tingut notícia. El Club Basc, l'Atlètic Club, ha demanat en un comunicat als seus aficionats que respectin l'himne espanyol. I on també tenim notícies a l'Eurolliga de bàsquet, perquè el Barça fa només uns minuts s'ha assegurat el factor pista als quarts de final, tot i que encara no sap el rival, Albert Ferran.
Doncs no, s'ha assegurat aquest factor pista gràcies a la derrota del Fenerbahçe a casa contra l'Efes 80-82. Aquest resultat fa que el Barça acabi la fase regular segur entre els quatre primers. De moment és quart, ja que Panathinaikos fa uns minuts ha guanyat a la pista el Bayern per 85-92. A la classificació, líders al Madrid, Mònaco, Panathinaikos i quart al Barça. Per tant, en l'última jornada, el Barça, que recordem, visita la pista de l'Asbel Villarban, que és el penúltim, només entre cometes es jugarà si és segon, tercer o quart. S'ha de dir que els seus rivals tenen també partits molt assequibles. Així que, amb resultats lògics, el Barça fa pinta que acabarà quart i jugaria l'eliminatòria de quarts de final contra Olympiacos o Fenerbahçe, que s'enfronten en l'última jornada. Qui guanyi aquest partit serà el rival del Barça, apunta que serà el rival del Barça als quarts de final. Insistim en factor pista a favor del Barça. L'altra notícia que ens deixa la jornada és la classificació del Baskonia pel play-in. Els de Vitoria acaben de guanyar la pista del Madrid i en la darrera jornada es disputarà a l'equip vitorià la 8a posició a la pista de la Virtus.
Sí, un equip que, per cert, ahir va perdre l'oportunitat de classificar-se pel play-in és el València. Doncs avui s'ha encarregat el seu entrenador. Àlex Mumbrú ha deixat de ser l'entrenador del València des d'aquest mateix matí. Gràcies, Albert. Per cert, s'ha acabat, és a punt de fer-ho a Bèlgica, el primer partit de la classificació per l'Eurocopa del 2025 de la selecció espanyola femenina de futbol. I em sembla que Laia Coll, amb victòria i golejada de la selecció espanyola.
Així és, perquè la selecció espanyola entrenada per Montse Tomé ha guanyat 0-7 contra Bèlgica en el primer partit de classificació per l'Eurocopa del 2025. 5, 3 gols de la blaugrana Salma Parayuelo, hat-trick, 2 d'Ester, 1 de Geni i 1 de Sheila per posar el 0-7 al marcador. 5 futbolistes del Barça han estat titulars: Irene Paredes, Ona, Mariona i Salma. Totes elles han acabat el partit i Alexia també ha estat titular. Ha estat substituïda al minut 72. L'única blaugrana que avui no ha jugat ha estat Vicky López. Amb aquesta victòria, la selecció espanyola se situa líder del seu grup. Només s'ha disputat un partit, però és líder gràcies a aquesta golejada. Dinamarca també ha guanyat, ho ha fet 3-1 contra la República Txeca i se situa segon. Al proper partit d'Espanya, dimarts, a Burgos contra la República Txeca.
Resultats de la segona divisió, 34a jornada, s'han jugat 2 partits aquesta nit: Amorebieta 3, Racing de Ferrol 1 i Elx 0, Oviedo 2. Aquest resultat és un bon resultat per l'Espanyol, entre cometes. L'Elx no el supera la classificació, però està tan apretat tot plegat que l'Oviedo l'iguala a l'Espanyol a puntuació amb 54 punts. Per tant, de fet, el supera la classificació. Ara mateix Oviedo tercer, Espanyol quart. L'Espanyol ha de jugar encara el seu partit diumenge al Racing de Ferrol, que es queda a la 8a posició amb 51 punts. I a la Lliga de Futbol Sala, no sé si encara en joc el partit de l'Indústria Santa Coloma, Albert.
Sí, queden 3 minuts pel final. L'Indústria està perdent a casa 2-3 contra el Valdepeñas. És un partit molt important per l'Indústria, perquè som ja al tram final de la fase regular. L'Indústria és 9è a tocar dels llocs de playoff, a 3 punts del 8è, que precisament és el Valdepeñas. Per tant, avui guanyar significava atrapar el 8è a la classificació, però està perdent. Una derrota que pot ser dolorosa perquè s'allunyaria el Valdepeñas. Queden encara 3 minuts, està guanyant el Valdepeñas 2-3, i ara l'Indústria és atacant amb porter jugador.
I en ciclisme, a la volta al País Basc, a Itzúlia, els ciclistes estan de pèguels, que a priori haurien d'haver lluitat per la general. Avui ha caigut Mikel Landa i també s'ha fracturat clavícula i té 2 costelles trencades. L'etapa l'ha guanyat el francès Grégoire, el líder de la general és Esquel Mose. Tot plegat mentre avui també hem sabut que un segon examen mèdic ha revelat que el doble campió del Tour, Jonas Vingegaard, també pateix una contusió pulmonar i un traumatisme al tòrax després de la caiguda multitudinària d'ahir. Per tant, compta amb la seva participació al Tour de França i amb la seva recuperació. Si arriba, també com hi arriba. I encara un parell de coses més. El pilot de MotoGP Fabio Quartararo ha renovat amb Yamaha fins al 2026 i s'ha sortejat el quadre del Masters 1000 de tenis de Monte Carlo. Carlos Alcaraz es podria trobar amb Novak Djokovic a les semifinals. Set minuts i 3:15, marxem cap als Estats Units. You can shake an apple off an apple tree. Shake a shake a sugar, but you'll never shake me. No sirio. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Perquè d'aquí a poc més de 24 hores, a l'estat de Tennessee, a Memphis, concretament, els Grizzlies retiraran la samarreta del pivot català Marc Gasol. Serà una nit històrica per l'esport català. El dorsal 33 penjarà des del sostre del pavelló FedEx Forum. Marc Gasol, bona nit, bona tarda per tu.
Què tal? Bona tarda, bona nit.
Bona nit. No sé si estàs gaire nerviós per un dia com el de demà, Marc.
Jo crec que emocionat, sí, nerviós. Bueno, crec que demà serà potser una mica diferent. De moment ara mateix tranquil, ara.
Què significa per tu que et retirin la samarreta?
Bueno, és un honor. És algo pues, molt inusual, no? Que un jugador internacional doncs, li retiri la samarreta, i crec que parla o significa molt de com l'impacte que vam tindre el grup de jugadors a la ciutat i a la franquícia durant els anys que vam estar aquí, no? Al final has de més enllà de les victòries i derrotes transcendir doncs la manera que vam tindre de fer el dia a dia de la franquícia i de la ciutat, no? I crec que per això està passant. Llavors a vegades doncs bueno, tens aquesta sort de que passa moltes coses a la vegada i tothom ha sent molt identificat.
En aquest sentit, li dones, per exemple, la mateixa transcendència que l'anell que vas guanyar amb els Raptors o més valor?
Crec que no és comparable, perquè això és allò és una potser una fita més competitiva, no? Allò és, al final l'anell és guanyar rondes de play-off i quan guanyes 16 partits al play-off, doncs tens un anell. Crec que això és més la conseqüència d'una feina o d'un camí que has tingut a la ciutat i un reconeixement doncs a l'impacte, no? que hem pogut tindre. Jo crec que és el que retira la samarreta quasi tota la família, el pare, la mare, els germans, i també doncs la meva part de família, la meva dona i els meus fills, perquè tots hem conviscut aquí durant molt de temps i realment doncs hem passat una gran època i molt feliç aquí a Memphis, Tennessee.
Has vingut amb tota la teva família, entenc, cap aquí?
Sí, estem tots aquí,
Clar, la sensació des de fora, Marc, és que t'estimen moltíssim a Memphis i no només per com va jugar a bàsquet. Què significa aquesta ciutat per tu, més enllà del bàsquet, eh?
Home, posa en les sabates d'un nen o un noi de 16 anys que arriba per primer cop a una ciutat o a un país que és molt llunyà culturalment el que ell és i et tracten d'una forma excel·lent durant tots aquests anys, des del moment que vàrem arribar fins al dia d'avui, no? Llavors, aquest agraïment, el tracte que hem tingut durant tots aquests anys, doncs aquest és el sentiment que pots arribar a imaginar que tenim, no? És d'absolut agraïment i serà així per sempre.
Portes uns quants dies a Memphis, quan vas arribar?
Sí, vam arribar el 29, arribar el dia 29. Els nens, com que no tenien escola, doncs varen vindre cap aquí i ara ja corrents, quan acabem cap allà, que han d'anar al col·le.
I t'ha sorprès tot el que han organitzat des del club, els Grizzlies, un documental, el compte enrere que estan fent a les xarxes, t'ha sorprès tot plegat?
Intento evadir-me una miqueta de les xarxes, no sóc un gran usuari, diguem, d'elles.
Amb el documental que t'han fet, tots els actes previs també, van veure una visita a l'Hospital de Sant Jude.
Sí, no, realment, doncs, vam voler també estar aquí per viure i reviure moltes de les situacions que nosaltres, doncs, havíem tingut durant tants anys a la ciutat. Llavors, ara mateix, doncs, estem posant una miqueta les coses per capítols perquè bueno, és molt bonic i són molts anys, no? Intentem comprimir-ho tot al màxim possible i compartir amb la familiarment tot això.
Tinc entès que la cerimònia serà al final del partit, que no és habitual. Saps per què, ben bé?
Per no tindre pressa, perquè tinc entès. Per poder estirar-la i fer-la amb tot un llarga que es cregui convenient, i així és com ho han volgut fer. Òbviament agraït, no? Agraït perquè és un moment que com més duri més el poder gaudir.
No sé si t'esperes alguna sorpresa o ja el que hagi de venir vindrà.
Em porto moltes aquests dies, em porto moltes a les visites a Sant Jut i a la Bonner. Vaig tindre doncs moltes sorpreses i crec que demà doncs també serà així.
Clar, és tot just la segona samarreta de la franquícia que es retira. Això vol dir que té encara més mèrit, Marc, o que és més difícil, per exemple, rendir i guanyar i guanyar-se el cor dels seguidors dels Grizzlies aquí a Memphis? O què vol dir que només se n'hagin retirat dues en tota la història?
Pensa que la franquícia només porta a Memphis 24 anys o 23-24 temporades. Llavors és diferent, és una franquícia relativament jove i que fins que no va arribar al grup que hem arribat, no? que el primer va ser en Zach, amb Mike Conley, Antoni Allen i jo i òbviament tota la resta de companys, no es va guanyar mai un partit de playoff. Llavors doncs canvia una miqueta la perspectiva, primer, de la visió que tenia la gent de Memphis cap a nosaltres mateixos, no? Cap a la franquícia, i després de la franquícia cap a la resta d'Estats Units i del món, no? Quan ja nosaltres creiem que podem guanyar i podem fer-ho de forma consistent. I crec que aquí va canviar una miqueta tot. I jo crec que d'aquí ve l'inici, no? D'aquest carinyo bidireccional que hi ha de tothom cap a nosaltres i nosaltres cap a tothom.
Has parlat molt de les relacions i del carinyo de la gent, però esportivament, d'aquests 10 anys i mig aproximadament a Memphis, amb què et quedes?
Una mica la història que t'acabo d'explicar. Que a l'inici de tot plegat, l'arribada de Lionel Hollins va canviar el paradigma esportiu de la franquícia, unit doncs, a l'adquisició d'en Jack Randolph i Anthony Allen, i a partir d'aquí van començar a construir doncs, una cultura i una manera de fer, no? que aquí l'anomenàvem el grit and grind, i va evolucionar la nostra manera de jugar.
Demà la teva samarreta lluirà al costat de la del Zach Randolph. No sé si creus que un ha contribuït a que l'altre tingui la samarreta retirada i viceversa. És a dir, que un trosset de la samarreta del Marc Gasol és del Zach i que un trosset de la samarreta del Zach també és teva.
Sens dubte. Això és, per sort és un esport d'equip. Sense els companys res seria possible. Si jo no hagués tingut els companys que vaig tindre durant aquesta època... puc assegurar que no estaríem aquí parlant d'això ara mateix, potser parlarem d'una altra cosa, però no d'això.
Explicaves aquesta anècdota de l'Hospital de Sant Jut, hi ha un vídeo de fet que corre per les xarxes molt emotiu, amb un noi que crec que va superar un càncer, i que tu vas conèixer ja feia molts anys, no?, que l'havies conegut.
Sí. És una de les sorpreses que tenia preparada la gent de Sant Jut, i bueno, és una de les històries d'èxit, no? De la feina que es fa allà en el dia a dia. Desafortunadament encara no tenim el 100% del rate de superar les malalties oncològiques infantils, i treballen per això, ells treballen dia a dia perquè tingui cada cop més casos d'èxit. Per fer una idea, avui en dia la leucèmia infantil doncs ja estan curant quasi el 90% de les vegades que es té, i quan abans era al revés, no? Jo agraeixo moltíssim la tasca que tenen aquí, tant de recerca com d'execució davant de malalties tan brutals com per això, no? Una leucèmia.
I vull preguntar també una mica pel futur, ara que parlaves també abans de la ciutat, quina relació creus que mantindràs amb la franquícia i amb aquesta ciutat, Marc?
Com sempre, de carinyo i respecte i de molta estima. Des del moment que vam aterrar i hem interactuat per la ciutat, totes les mostres han estat de molt de carinyo, de molt respecte i sobretot un carinyo i un respecte personal, més enllà de la faceta de jugador.
Vaig acabant. Demà et retiren la samarreta a Memphis. A Girona quan, Marc?
No ho sé, haurem de parlar amb els propietaris, a veure què diuen.
Haurem de parlar amb els propietaris. O la propietària, l'Estefi, la directora general, potser és la qui ho ha de decidir. O qui ho ha de decidir, això?
Sí, l'Estefi decideix molt, però ho he de decidir jo, i veurem, alguna celebració farem amb Girona i la ciutat i amb tothom, perquè, òbviament, ho hem de fer. Sobretot més que celebrar, tinc ganes d'agrair a tothom de Girona doncs tot aquest viatge i el recolzament que l'equip està tenint i tot el viatge que ens queda per recórrer. Però jo al bàsquet Girona, com a jugador, doncs no he fet gaire. Jo al final sóc el president que vaig decidir jugar, però no era un jugador que es va fer president. Primer vaig ser president i després jugador. Llavors, no crec que sigui el meu lloc amb això, però no, ja et dic, no ho descarto ni molt menys. Ja parlarem de fer una... algú i que tothom estigui content.
Parles de celebració, però de moment no vols parlar de retirades de samarreta ni res per l'estil.
Algú trobarem.
Val, doncs més aviat que tard, a veure si és així. Per cert, què et sembla que hi hagi aficionats del bàsquet Girona que se les empesquin per venir fins aquí, fins a Memphis, per veure la teva retirada?
És genial, aquest matí me'ls esperava aquí a la roda de premsa, però no sé què ha passat, que no hi són. Però
no sé si estan viatjant encara, Marc.
Espero coincidir amb ells, amb l'Urban, amb en Guillem i en Josué, perquè no és fàcil fer el que han fet. Veuran la diferència que hi ha entre Girona i Memphis, i content de poder compartir aquest moment tan bonic i especial amb ells.
I acabo, ja que et tinc aquí, la temporada de moment del bàsquet Girona és prou bona, l'equip continua assolint els objectius. N'estàs satisfet del canvi d'entrenador i de com estan anant les coses? Creus que això de la permanència està encarrilat?
s'ha de fer feina el dia a dia. Nosaltres no analitzem només els resultats, òbviament que els resultats en el món professional doncs, són una part important, però el dia a dia és el que per mi determina com es funciona, no? I veure si aquest dia a dia, quan fas la línia, no? O visualitzes, aixeques el cap i mires més al futur, si creus que va en el camí adequat. I jo crec que estem anant en aquest camí, que òbviament s'hauran d'ajustar coses, no? I tindre converses a l'estiu de com millorar, però això ho fem amb la part esportiva i ho fem amb tots els àmbits i àrees del club. Llavors, no serà una reflexió ni una manera de funcionar nova. I ja et dic, content amb forma general, doncs sí, clar que estic content perquè la resposta, no? I la identificació de la gent de Girona amb l'equip i amb el club doncs és boníssima i et dic molt content de com les coses estan evolucionant, però també molt conscient de que encara ens queda molta feina per fer i de millorar.
Marc Gasol, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que gaudeixis moltíssim de la nit de demà, que entenc que serà molt i molt especial com ja has explicat i enhorabona, moltes felicitats.
Moltíssimes gràcies, que vagi bé, bona nit.
Tu diràs amb Gerard Vallès.
Ja és aquí el nou catàleg Obramat 2024, amb marques professionals, estoc sempre disponible i els millors preus en codi QR per tenir-los actualitzats tot l'any. Aconsegueix-lo al teu magatzem Obramat.
RAC+1, podcast.
Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC+1, amb Mònica Usat.
El 25 de setembre del 62, una riuada va afectar el Vallès i el Baix Llobregat, convertint-se en la pitjor catàstrofe natural a Catalunya.
Va arribar la onada d'aigua, més restes de fang, de pedres, d'arbres, i se'ls van dur a tots.
Ara, l'Ajuntament de Terrassa busca víctimes i infants desapareguts.
Ni tan sols que aconseguim que una persona trobi un familiar, això ja serà un èxit.
Oxigen, amb Mònica Usat. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC+1.
Tots som
més
1. Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el
30.979. 30979.
Sèrie
66. 066.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
I la mitjanit, tu diràs, hem parlat una estona amb el Marc Gasol abans que demà li retirin la samarreta al FedEx Forum en aquest partit contra els Philadelphia 76ers, partit que començarà a les 2 de la matinada. La retirada de la samarreta, com ella ens comentava, per intentar allargar-ho el màxim possible, es farà no al descans sinó al final del partit, per tant, o aquí a Catalunya qui la vulgui veure o d'alguna manera allarga la nit o s'aixeca abans d'hora perquè serà a quarts de cinc aproximadament aquest acte de retirada i d'homenatge també cap al Marc Gasol de la franquícia de Tennessee, dels Memphis Grizzlies. Un parell de coses abans d'obrir dels debats que volíem obrir avui. Laia Coll, perquè tenim notícies sobre el primer equip del Barça femení. Notícies sobre el futur entrenador del Barça.
Sí, i el que us hem d'explicar és que ara per ara el club no té intenció d'anunciar oficialment qui serà el substitut de Jonathan Giraldez fins a final de temporada, és a dir, el Barça no té intenció de comunicar oficialment que Pere Romeu serà el substitut de Jonathan Giraldez. La intenció era anunciar-ho abans que arribés el tram decisiu de la temporada, que ja s'hagués anunciat aquestes alçades, però hi ha hagut un canvi i ara per ara no es preveu que es comuniqui fins que s'hagin disputat tots els títols. Dic ara per ara i ho remarco perquè ja sabem que el Barça a vegades canvien les coses del dia a la nit. Un dels motius pels quals el Barça vol esperar seria per la gestió interna que l'actual entrenador convisqui amb el futur entrenador i si això pot suposar algun problema en la gestió del que queda de temporada. En tot cas, Pere Romeu serà el primer entrenador i Rafael Navarro seguirà com a segon entrenador, però se li donarà més pes a l'estructura. Oficialment no ho sap, l'equip, però oficiosament ja tothom assumeix que Pere Romeu, que ara és el tercer entrenador del cos tècnic, agafarà el lideratge del Barça.
Vaja, que no hi ha hagut cap reunió per dir ei, aquest serà el nou entrenador, però tothom ho sap, no? Quan a vegades a les millors famílies ja diguéssim que la notícia la sap tothom a la plantilla. Dit això, estàvem pendents del resultat de l'Indústria Santa Coloma, que ens cantava l'Albert Ferran, que faltaven 3 minuts, anava perdent l'Indústria Santa Coloma.
Sí, bogeria absoluta al pavelló nou, perquè ha acabat guanyant, era un partit importantíssim, perdia 2-3, ho explicàvem, quedaven 3 minuts, i ha acabat guanyant 4-3. Ha marcat Verdejo quan faltava només un minutet, i David Peña, gairebé sobre la botzina, de fet faltava un segon, dues dècimes, ha marcat el 4-3, que ha estat definitiu, i que deixarà l'Indústries 8è en zona de play-off, i passi el que passi, avui dormirà, i també s'acabarà la jornada en 8ena posició. Com ho ha celebrat Closes, el tècnic, els jugadors, perquè saben que és una victòria importantíssima de cara a tenir opcions de lluitar pel play-off. De moment, 8è classificat l'Indústries Santa Coloma.
Doncs enhorabona als colomencs a l'Indústries Santa Coloma. Gràcies, Albert, fins ara. Després. I les 11, a aquesta hora de la nit m'agradaria obrir un debat que ja s'ha obert en els últims dies i en les últimes setmanes, que és el de la competitivitat de la Lliga F al futbol espanyol, però volem tractar avui des de múltiples perspectives i amb gent que d'alguna manera treballa en el terreny, diguéssim de forma popular. El Barça domina en mà de ferro el futbol espanyol, ens ho ha demostrat des del 2020, sense cap oponent real en la lluita pels títols. Va aparèixer el Real Madrid, no hi va haver cap canvi ni cap nova dimensió, i no ha estat suficient perquè d'alguna manera el nivell de la competició creixés i perquè es milloressin diversos aspectes com la visibilitat del futbol femení, també la seva viabilitat econòmica, les infraestructures. Tampoc han servit les dues Champions del Barça, les tres pilotes d'or entre Aitana i Alexia, el Mundial de la Selecció Espanyola o la professionalització, diuen, perquè ara els hi preguntarem també a les tertulianes d'aquest debat, si s'ha professionalitzat o no la Lliga. Dues temporades després, malauradament, no ha canviat absolutament res a la Lliga de Futbol Professional i hi ha moltíssimes mancances. Com es pot millorar això? També ens ho preguntarem i intentarem aportar solucions en aquest debat, del qual en formaran part la Marta Perarnau, que és exjugadora de la Lliga F, també de la Lliga Mexicana, ha estat a la Lliga Islandesa, també a Itàlia. Hola, Marta, bona nit.
Hola, bona nit, com estem?
Tot bé. Pares per Itàlia ara, pot ser?
Sí, just ara mateix estic a Itàlia. No sé quin serà el pròxim destí, però bueno, el futbol m'està permetint ara mateix viatjar i disfrutar d'aquest esport.
Molt bé. També és amb nosaltres la Mila Martínez, entrenadora del Tigres mexicà, amb qui es va proclamar, de fet, campiona de Lliga l'any passat, la temporada passada, amb experiència també al futbol espanyol i al futbol japonès. Hola, Mila, bona nit, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Tot bé, gràcies per atendre'ns i per participar d'aquesta tertúlia al Tu Diràs. I també a l'estudi de RAC1, La Soraya Chaui, que ja els oients de RAC1 la coneixen perquè és comentarista dels partits de la Champions femenina RAC1, però és que a més, Soraya, fas moltes coses, eh? Soraya, bona
masses,
nit.
Bona
masses.
Nit.
Directora de projectes per fomentar el futbol femení també a la Women's Soccer School Barcelona i també al Sigul de Badalona. I la Ruth Guerrero, que és advocada i actual presidenta del Centre Esportiu Manresa. Hola, Ruth, bona nit.
Hola, bona nit.
Un plaer que siguis també aquí amb nosaltres. La Laia, que també s'hi suma a la taula. A veure, és complicat afrontar un debat que té tantes arestes i tantes tantes vies, no? Perquè podem parlar de la via econòmica, de la visibilització, de la professionalització, però al cap i a la fi el que deia ara a l'inici és que per què tantes bones notícies i tants èxits que hi ha hagut en el futbol espanyol en els últims dos anys no s'han aprofitat suficient com per transformar la Lliga Espanyola i, en definitiva, el futbol espanyol. I quan parlo de futbol espanyol parlo des de la Lliga F fins a la base i a l'esport de base que tenim al nostre país. Per què no s'ha aprofitat tot això en aquests últims anys? Algú hi troba una resposta genèrica, perquè després podem estirar molts fils, però algú hi troba alguna resposta genèrica, Soraya, Ruth?
Jo crec que... Jo ho faré molt ràpid, eh? Jo crec que no hi creuen. Llavors, que hi ha molta gent que té el poder de poder donar aquest plus de visibilitat, de recolzament, de la part econòmica, perquè no és només un tema de diners. Jo discrepo molt quan la gent parla d'inversió. No és només inversió, és qui gestiona aquesta inversió, cap a on van aquests diners i com fem perquè això tingui una rendibilitat. O sigui, parlem, és que abans l'excusa era que no guanyàvem, abans després va ser que no era atractiu, ara quan el Barça juga bé és que bueno, és que només és el Barça, és que no tenim cap premi internacional, bueno, és que hem guanyat un Mundial, hi ha dos pilotes d'or, no una, dos, i tot i així tenim els mateixos patrocinadors. S'estan omplint estadis i hi ha molt poca... No repercussió, sinó reconeixement per part de les institucions. Aquesta és la meva opinió.
Mm. És a dir, tu apuntes més cap a les institucions i cap als governs que no cap als clubs, per exemple, que també hi ha gent que creu que haurien de fer autocrítica i d'alguna manera se'ls exigeix més. És a dir, és un problema més de les institucions que no del govern.
Per mi, institucions, administració i gestors, que per mi és la paraula que és qui gestiona que el futbol femení, en aquest cas, funcioni o no funcioni com a producte.
Jo crec que hi ha un tema important i és que mentre el futbol femení i l'esport femení en general sigui una quota, no solucionarem res. I és que la realitat és que ara ens veuen com una quota i a més una quota que està de moda. Quan parlem d'institucions, les institucions públiques que tenen mitjans de comunicació públics han d'apostar-hi fermament. Que una televisió privada, que una ràdio privada opti per retransmetre o no determinats partits de futbol pot ser lícit o no en funció dels sponsors i de més, però és que l'administració pública no té aquestes necessitats, ha d'apostar-hi forta i ser exemple, i a dia d'avui no hi és aquest exemple, perquè quan veiem un partit en prime time de femení és molt difícil trobar-ho. Per tant, clar, aquest recolzament és vital i està molt bé que surti la ministra d'Igualtat fa un temps, la que ho era llavors, dient no, les jugadores han de cobrar aquest sou mínim que s'està demanant, però tu has d'anar, o sigui, tu has d'anar a ajudar-los, a ajudar aquelles entitats esportives que tenen la qualitat esportiva per participar en aquestes lligues però no tenen els recursos per fer-ho. Per tant, jo crec que aquí és on realment tot ha de començar i liderar-se des d'ells. Al final són l'exemple, no? I al final tots hi estem contribuint.
Marta, tu que has rodat molt damunt i que has estat a la Lliga Mexicana, com diem, també a Itàlia, i que has viscut el que ha estat la Lliga Femenina, per bé que ja fa uns anys, quines diferències hi trobes respecte, per exemple, a Mèxic, de la qual en parlen molt i molt bé aquesta Lliga? Creus que comença per aquí, per la institució, per exemple, que el govern mexicà ha d'alguna manera apostat fermament pel futbol i per aquesta Lliga, i això es contraposa amb la Lliga Espanyola?
Doncs la meva visió segurament serà molt diferent a la que acaben d'expressar,
perquè està més orientada, no, a lo que viu una futbolista dins del camp.
Clar.
Sí que, com dius, Mèxic està apostant molt, tant institucions com clubs individualment, i està fent un projecte increïble, i lo que vaig viure a Mèxic és molt emocionant, no? Perquè sí que veus una societat al complet traient tot lo positiu, o intentar traient tot lo positiu de lo que és el futbol femení. Què passa aquí? Com a futbolista, què et diria que pot faltar, ja sigui Mèxic, ja sigui Espanya? Potser professionals que realment lo que vulguin sigui aquest creixement intern, des de dins del propi futbol femení, i que no sigui certs professionals que tenim que potser no han trobat el seu lloc en el futbol masculí i el que estan és en càrrecs de responsabilitat del futbol femení, però perquè no han trobat el seu lloc en el masculí. Llavors, mira, troben un lloc en el femení i aquí estic bé i miro una mica més per mi i no tant per aquest creixement que potser necessitem com a futbol femení al complet, no? Això és el que jo penso i el que jo visc o el que desgraciadament em trobo dia a dia com a futbolista.
És una mica la línia del, tu has dit, la quota del postureig, no? Anem una mica aquí, eh? Anem una mica aquí. És perquè ara toca i perquè hi ha unes jugadores, no una generació, que és la generació del Barça, acompanyada també d'altres futbolistes amb la selecció espanyola, etc, etc, que han aconseguit uns èxits i ara perquè toca això, no? Però la sensació és que és tan dèbil que la que no hi hagi ni tan sols això, tot caurà pel seu propi pes.
És que al capdavant, els màxims representants del futbol espanyol en l'àmbit femení continuen sent doncs, homes. I no vol dir que un home no ho pugui fer bé. Si no estem qüestionant la validesa, però és que són tants anys que no han fet res, que és el que deien ara. Al final, s'hi posen o els hi posen perquè no tenen lloc el futbol masculí, que és el dels bons. Encara som això, i és una quota obligada que tothom ha de fer per quedar bé. O sigui, el femení, doncs ara està de moda i hem de tenir doncs aquesta parcel·la. I escolta, poder el plantejament és que hauríem de separar els camins, no?
Mila, en la línia de lo que hablaba Marta, te quería preguntar, hay ciertas normativas en México, creo, que obligan, por ejemplo, a jugar en determinados campos. En referencia a tu experiencia en España, ¿qué es lo que se está haciendo bien en un país y no en el otro?
Bueno, pues mira, yo creo que en México, como bien ha dicho Marta y ya lo sabe de primera mano también, tenemos muchas cosas que no se tienen en España. Por ejemplo, nosotras pues jugamos siempre en el estadio, da igual el partido que sea, contra las últimas clasificadas o un derbi con el otro equipo de Monterrey, que pues se meten 40.000 personas en un partido de liga, siempre se abre el estadio, ya no solo es en nuestro equipo, es en todos, ¿no? Y los horarios, que también lo estaba hablando alguna compañera, pues nos hemos jugado este año partidos el sábado a las 9 de la noche, que es quizá el horario estelar, y que, pues claro, los estadios al final, 25.000 personas creo que hubo ese día, ayudan, ¿no?, entre el estadio y horario a que pues todos esos aficionados que quieren llegar al fútbol femenil, pues lleguen, ¿no? Y eso nos ayuda mucho. Aparte, también creo que nos va a ayudar muchísimo ahora pues un torneo este verano que vamos a hacer con la National Women's Soccer League de Estados Unidos, y en octubre empieza la Champions de Centroamérica y Norteamérica. Entonces, claro, ahora vamos a tener dos competiciones internacionales de clubs más la competición nuestra de la Liga Mexicana. Entonces, bueno, pues creo que es bastante más atractivo. Además, se decide el ganador por un playoff, no es el ganador de liga regular, que eso también creo que atrae a mucha más gente a los estadios cuando llegan esos momentos de playoff. Y creo que esas son las diferencias, aparte de bueno, pues que aquí sí que yo, por ejemplo, me siento profesional, ¿no? Tenemos una cancha para nosotras solas, gimnasio propio, nos tratan y tenemos las mismas condiciones casi que varonil, nos dejan entrenar en el estadio el día antes del juego. Entonces, bueno, creo que sí que tenemos muchas cosas, aparte de que, bueno, pues todos los partidos son televisados. Eso también nos ayuda bastante.
¿Quién ha liderado todo ese cambio?
Pues primero los clubes. Pues yo, por fortuna, estoy en el club que primero le invirtió, que primero quiso ser ganador aquí en México. Es verdad que Liga y Federación van de la mano. Eso es algo que también creo que ayuda bastante, porque tema de calendarios, tema de instalaciones, de horarios y demás, todo es Federación y Liga unida con los clubes. Creo que, bueno, siempre hay problemática, ¿no?, entre ellos de muchas cosas, pero todo es por el bien del fútbol femenino, ¿no? Y yo creo que eso sí que se nota bastante de querer una igualdad real. Creo que también la influencia de Estados Unidos aquí pues llega bastante. Entonces nos ayuda porque pues la mayoría de jugadoras que vienen de Estados Unidos son mexicoamericanas, traen una cultura y nos exigen lo mismo que puede exigir una jugadora de Estados Unidos, y creo que eso ayuda mucho a la jugadora mexicana y también a los clubs a tener siempre pues que estar dispuestos a ofrecer a esas jugadoras pues ser súper, súper profesionales en cada cosa que se hace. Nosotras llegamos en la mañana, desayunamos, nos dan la comida, entrenamos a la hora que elegimos nosotras porque tenemos, como he dicho, cancha propia. Entonces creo que són moltes facilitats perquè les jugadores se sientan professional.
Clar, això és el que té el Barça, però és el que els hi falta a la majoria dels
equips. Bueno, té el Barça entre cometes, perquè ara explicaré una anècdota d'una persona membre de la Federació Mexicana, que van venir aquí a fer una preparació, i no en tenia perquè el primer equip del Barça, femení, el guanyador de Champions, m'ho va preguntar com 5 vegades, però el campió de Champions. Però el primer equip del Barça és este, eh? Sí. Per què? Per què entrena en aquest gimnàs? Amb una carpa? Per què no, on està el gimnàs del primer equip masculí? Qui entrena aquest camp de dalt? El masculí? Què passa? Que ho trenquen? Trenquen la màquina de gimnàs, la jugadora, si la fan servir? Per mi aquí és el punt d'inflexió. És que, corrígeme, mira si m'equivoco, però si no m'equivoco, qui lidera la part de la Liga MX femenil és una persona que tiene mucho conocimiento de la liga femenina y del fútbol femenino, como es Guti. O sea, al final, al capdavant d'aquest projecte real, amb credibilitat, amb un recolzament de govern, amb les disputes que pugui haver amb la Lliga i la Federació, però creïblement aposta pel futbol femení, és gent del futbol femení, que és el que deia la Marta abans.
Beatriz Álvarez és del futbol femení? Gent del futbol femení, o és una persona, diguéssim, que...
Qui és el conseller delegat de la Lliga F? Perquè són dos homes. Hi ha una presidenta, però qui pren les decisions, conseller delegat i membre de direcció, són dos homes que no sé d'on surten. Jo no els conec.
És a dir, que no pren decisions, Beatriz Álvarez.
Li hauríem de preguntar amb ella, no?
No, molt, molt interessant el que deia i explicava la Mila ara. Clar, aquí també entrem en aquesta qüestió, perquè parlàvem de quants equips són professionals ara mateix a la Lliga, més enllà del Barça, que hi expliques aquestes anècdotes, que encara hi ha certes diferències, eh? Però 3, 4, 5 que facin, no?, vida i que siguin equips professionals, potser no més.
Però estan amb la categoria en què estan i la federació i la lliga els exigeix que siguin professionals. El que passa és que és una falsa professionalitat. O sigui, a tu et donen ajuts per una professionalització a la qual no pots arribar perquè els ajuts són insuficients.
La subvenció que et donen és mínima.
I entenc que els clubs hem de fer molta feina, i per això estem. Però hi ha un tema, i és que l'exemple del Barça és el millor exemple o el pitjor, depèn de com es miri, no? Quan hi convivim futbol masculí i futbol femení, malauradament, amb un esport que sempre ha estat masculí pràcticament al 100%, doncs cap on es tira i es continua tirant, malauradament, és pel masculí, i costa molt. I els clubs de base és diferent, perquè al final quan algú hi creu, doncs al final t'hi poses, però és molt complicat. Doncs quan arribem a nivells de professionalització encara ho és més. Per què? Perquè el primer equip, quan hi ha dos primers equips, el primer equip masculí continua tenint més privilegis que el femení. I tornem una mica al que dèiem abans, perquè al final continuen veient el femení com una quota necessària pel temps que corren, i no perquè creguin realment en el projecte del futbol femení. Perquè n'hi haurà alguns, i potser també algunes, que encara pensin que el futbol femení no és futbol.
Es va aprovar un conveni en la qual es marcava un augment de salari de forma progressiva. Aquesta temporada em sembla que eren, si no m'erro, 17.500 euros anuals, i no? O potser és inferior, eh? No, crec que era superior, sí, crec que era superior al final, perquè les jugadores van anar a la vaga i crec que 21.000 el primer any, fins a arribar als 23.500, em sembla que era aquesta l'acord que van arribar les jugadores. Però clar, això, Marta, per exemple, això hi ha molts pocs clubs que ho puguin complir, tu per l'experiència que tens i la relació que tens amb d'altres jugadores, això no s'està complint en la majoria dels casos ara mateix?
Doncs, home, no sabria dir-te si s'està complint o no. El que sí que et puc dir, que jo vaig estar més el dia que es va fer la reunió de la firma d'aquest conveni, que hi ha molts aspectes que es tenen que millorar de cara a que les futbolistes siguin més professionals. Estic d'acord en que el salari és un d'ells, però hi ha moltes coses en què les institucions es tenen que ajudar com a futbolistes perquè jo comenci a ser professional o sigui molt més professional i pugui estar amb una seguretat que ara mateix a lo millor no tinc. I són coses, aspectes que potser altres treballadors són bàsiques i que ara mateix les futbolistes no sé si ho tenim o no, no tenim les suficients. No sé, t'estic parlant de coses bàsiques com el poder quedar-me embarassada, el no tenir problemes a lesionar-me, no sé, una sèrie de coses que ens acosten a aquesta professionalització, però que ara mateix les institucions no ens estan ajudant i bueno, tot, si ho relacionem després amb els clubs no ens poden ajudar i si tot ho reduïm només en el salari, doncs només ens estem centrant en xifres. Què passa? Que ara mateix no som sostenibles per nosaltres mateixos, perquè el futbol femení, per lo que sigui, no sé si el Barça potser sí, Tigres potser també, la Mila ho sabrà dir, però molts pocs clubs i molt poques institucions són sostenibles per si mateixes només del futbol femení. Ara, sí que crec que aquest camí és el que tenim que seguir, aconseguir aquesta sostenibilitat per nosaltres mateixos, però necessitem aquesta ajuda d'institucions i aquesta ajuda, com hem comentat abans, de professionals que realment vulguin cuidar el futbol femení. O sigui, tens aquí a dos persones que més conec personalment i que les admiro molt com a professionals, que és la Mila Martínez i que és la Soraya, que sé que són dones que han viscut el que és el futbol femení, que saben el que implica i quins són els seus punts més dèbils i que crec que el poden cuidar des de dins. Quin és el problema? Que potser aquest, o sigui, t'estic parlant de dos persones que potser són la minoria que ens representen a càrrecs de responsabilitat. O sigui, necessitem més gent com elles perquè creixem cap a una sostenibilitat i cap a una professionalització real. O almenys això és el que jo sento com a futbolista.
Entenc del que esteu dient, primer necessitaríem una igualtat de les institucions que donguin les mateixes subvencions a nois i noies, perquè ara mateix això no existeix. Ens donen els diners, destinem diners al futbol femení. On invertiríeu primer? Què és el més urgent? O quins són els punts principals en els que s'hauria d'invertir per créixer el futbol femení, perquè millorés?
Jo, per mi, amb professionals que veritablement creguin el producte per poder-lo explotar. El problema que tenim és que tenim un producte que hi creiem els que estem a dins, però els que ens han de donar aquest impuls no hi creuen, o no en saben, o no en volen saber.
És a dir, que els càrrecs, ja sigui de la Lliga Espanyola, de la Federació i després els propis clubs, aquells que han de prendre decisions de fitxo aquesta, fitxo l'altra, creo aquesta estructura, la línia del club ha de seguir per aquí, gent que realment entengui del futbol femení i tingui una base sòlida.
I que tingui uns coneixements d'estratègia. A mi l'ha explicat una cosa que em sembla fascinant, no? Com la Lliga Mexicana amb la Lliga Americana, que era la primera lliga mundial i que tothom ha admirat molts anys, que ara durant uns anys ha fet una mica de baixada, com s'han reinventat i s'han inventat una Champions entre la mexicana i l'americana, que són dos amb una capacitat de fans brutal, és a dir, tenen una comunitat grandíssima que tindran molt de seguiment i faran una Champions. Com pot ser que la Lliga Espanyola, que és deficitària, que els clubs s'estan queixant perquè no donen abast a nivell econòmic, que la federació diu que no hi ha més diners, que la Lliga F diu que els patrocinadors aniran venint a poc, però que ens hem d'aguantar tots, i tenim la Lliga pràcticament més gran de totes les lligues mundials, amb el major número d'equips, amb un sistema de competició que per mi és obsolet, perquè estem duplicant el sistema de competició del masculí, estem duplicant l'estratègia del masculí, estem duplicant els patrocinadors del masculí, i és zero creativitat, zero estratègia i zero credibilitat amb el producte.
Ara són 16 equips. A la Lliga de Mèxic, Mila, són 16 també, creo, o no?
Sí, 16, però solo jugamos una vez contra cada equipo, y luego los play-offs, que es donde pues está todo el atractivo, ¿no?, de la competició.
Seria una solució reduir els equips de la primera Lliga Femenina, de la Lliga F?
Per mi crec que és un dels punts crítics al pla de competició.
Marta, tu com a jugadora, on invertiries els diners primer?
No, això us ho anava a dir. Dic, sí que aquest sistema d'equips sí que s'ha fet, es fa a diferents lligues d'Europa i el que fa és pujar el nivell de la segona divisió, sobretot, i del país en general, no? Ara jo mateix estic a Itàlia jugant, estic a segona divisió, perquè la primera divisió crec que són 12 equips, si no m'equivoco, o 10 equips, I què passa? Que la segona divisió té un nivell molt, molt alt. I així, si vas baixant de divisions, igual doncs augmenta el nivell de la divisió inferior perquè s'exigeix molt i molt nivell d'aquesta primera divisió. Crec que a França succeeix el mateix, no sé Anglaterra. Com funciona Anglaterra.
12, sí, no? 12 i 12. Clar. Sí. És curiós.
És un exemple molt bo. Bé, està clar, redueix el número de... Si jo ho miro com a futbolista, doncs, bueno, tens menys possibilitats, no?, d'estar en un equip a primera divisió. Però, si es fan les coses bé i a primera divisió es considera professional i una segona divisió també es considera pràcticament professional i pots viure més o menys del futbol, doncs el que fa és pujar al nivell general de lo que és el país. I crec que a nivell de rendiment de futbol femení és molt beneficiós i a Espanya li vindria molt bé, està clar.
Ara comentàveu també aquesta falta de patrocinadors que ve derivat de tots els problemes que ja hem anat comentant, però, esclar, per exemple, la Lliga F tenia un patrocinador que era Fi Network, que havia donat nom a la Lliga durant una temporada,
que va donar nom a la Lliga,
que va donar nom, sí, però que no pagava i que al final doncs ha deixat de ser el patrocinador i no n'hi ha cap més, de moment. La qual cosa sembla incomprensible, no? No sé si, Ruth, també des de la teva visió entens que faltin tants patrocinadors, tenint en compte diguéssim la diferència de categories també en el teu càrrec, però si entens que faltin tantes empreses que no vulguin invertir en una lliga com aquesta, que ja hem dit que té moltes debilitats, no?, i moltes deficiències, però que sorprèn així d'entrada.
A veure, els patrocinadors què busquen quan venen a un club? La visibilitat, que el retorn... O sigui, la gent no posa diners per altruisme, això està clar. Per això estan les administracions, per posar-los no per altruisme només, sinó perquè creuen fermament en el projecte del futbol femení o de l'esport femení en general, i perquè són diners de tots i s'han d'invertir correctament. Però clar, un patrocinador el que vol és visibilitat. Escolta, què li estem donant de visibilitat? Res. Qui té el poder de donar visibilitat? Ostres, doncs d'entrada, tornem una mica, doncs als mitjans públics, no? Doncs, home, doncs treballem tots plegats, enfoquem-nos, quan la Soraya diu, jo ho invertiria en gestió, perquè realment, clar, o sigui, si tu hi poses al capdavant de qui ha de moure tot aquest sistema, una persona que no hi creu, doncs no arribarem enlloc. En canvi, si tu l'inverteixes en una persona que hi creu, doncs anirà endavant tot. I els sponsors aniran de la mà de qualsevol que li doni producte, o sigui, que li doni visibilitat al seu producte i que realment li reporti beneficis, perquè és la cruda realitat. O sigui, ho estem veient cada dia amb qualsevol cosa, amb el cinema, amb la cultura, en general. Tot és així.
Clar, aquí també hi ha una altra qüestió, i és que una lliga que comences i ja saps qui la guanyarà, per un patrocinador li resta un ingredient, no?, important de la competitivitat, que és del que estem parlant, també més enllà dels convenis i del, com comentava la Marta, els problemes que hi ha amb els drets de les jugadores, però potser això també afecta, no?, que la gent potser digui, mira, és que aquesta lliga no... Va passar la Lliga Sobal també d'handbol, no?, que costa també trobar recursos, és un altre esport, però...
Però i què ha passat a la Lliga Sobal? Mira, és un clar exemple, que el talent marxa, perquè no, econòmicament la Lliga no et dona lo suficient com per retenir el talent. Què està passant ara a la Lliga Espanyola? Què està passant ara? Per què les jugadores del Barça estan inquietes? Ja han parlat directament amb la Lliga, perquè el talent està marxant. Ja no és només a nivell de producte, de visibilitat, de reconeixement, de condicions. És un tema econòmic. I si tu no ets lo suficientment àgil per fer-ho atractiu per patrocinadors, com a indústria, com a esport i per les jugadores, t'acabaràs morint.
I als Estats Units ha vingut ja a pescar la Lliga Espanyola, no només al Barça, Lliga Espanyola, també a Anglaterra s'estan enduent les millors jugadores de cada un dels equips, perquè allà estan fent una inversió, però relacionat una mica amb això el que dèiem, no? El que entenc és, primer de tot, demanar la igualtat a les institucions, que són qui tenen la responsabilitat. I molta gent potser et diu, per què hem de posar diners al futbol femení? Escolta, és que el futbol masculí se n'hi ha posat tota la vida, és a dir, tampoc no ha sortit del no-res, sinó que han tingut també molts diners que s'han llançat en un pou, per dir-ho d'alguna manera.
I que es continuen llançant, Laia. O sigui, hi ha molts clubs a moltes ciutats de l'estat que són pous, sense fons, i que ningú els hi diu res,
Aleshores, perquè... anem a la igualtat econòmica. Després, que es posi gent al capdavant que sàpiga de futbol femení. No gent de, mira, et donem aquest càrrec perquè t'hem de donar una responsabilitat, t'hem de posar en algun lloc perquè ets amic meu, et poso en el femení, que és el que menys m'interessa. A partir d'aquí, si hi ha gent ja que està dotada de coneixement, pot millorar, entenc, l'equip pot millorar el producte. I això, millorar el producte, et farà que hi hagi més competència a la Lliga i, per tant, que et vinguin els patrocinadors.
I els drets.
Si me permitís, ahí os interrumpo. Bueno, yo desde el conocimiento que tengo de la Liga Americana y la Inglesa, sé que los equipos, por ejemplo, dos franquicias nuevas que han entrado ahora a Estados Unidos, han recibido, pues primero, $500,000 para fichar jugadoras extranjeras. Para usarlos cuando tenían una fecha límite, pero tenían, o sea, ese dinero lo dio la liga, aparte de, si no me equivoco, eso me parece $4 millones de derechos televisivos que adquiere cada equipo. Entonces, ya solo con eso de entrada, fijaos si a nivel de salarios, pues las jugadoras a las que se les hacen esas ofertas, españolas, extranjeras que están en España, ya les es mucho más atractivo equipos que tienen ese tipo de instalaciones y de infraestructura y además ese tipo de salarios. Que yo creo que en España pues pocos equipos pueden competir con salarios como a lo mejor el que le estén dando ahora a Kundan Angie o a Deina Castellanos en BFC, que es una franquicia nueva que tiene su propio estadio y que ha llegado a la Liga Americana pues para intentar ser campeón en su primer año.
Sí, el Telegraph també parlava aquesta setmana, em sembla, d'un acord de patrocini amb Barclays a Anglaterra de més de 10 milions d'euros per la Lliga. És a dir, que t'avancen per la dreta i per l'esquerra. I no sé si, Marta, tu que tens també coneixement d'altres lligues, si és que creus que potser la Lliga Espanyola ja no és que tingui com arribar l'anglesa i la nord-americana, si és que potser la mexicana, la italiana, la francesa també estan a la mateixa alçada o per sota?
No, per suposat. I podríem seguir nombrant països. O sigui, la veritat és que l'avantatge que he tret de viatjar pel món és que m'he donat compte de que hi ha molt més futbol femení a molts països on s'estan fent les coses molt bé. Mèxic és un exemple meravellós, que la Mila us ho ha explicat de meravella. I sí que posant una mica l'ull, com us he dit abans, en la meva part, a la part de la futbolista, no? Perquè estic d'acord, o sigui, crec que guanyaríem molt, com fan a Mèxic, amb televisar tots els partits, no només de la primera divisió, també de la segona divisió en obert. No sé, també, per exemple, el tracte entre futbolista i aficionat crec que és molt important, que a Mèxic també li dona molt rendiment. Tot això estic d'acord amb vosaltres. Ara també us faig reflexionar algú. Què passaria si part d'aquests cèntims els invertim en cuidant aquesta jugadora i en cuidant aquest futbol base femení, que és el futur del futbol femení, i com entreno aquesta jugadora, qui els entrena, quin tipus de rendiment a nivell psicològic vull que tingui aquesta jugadora i com les com puc protegir aquestes jugadores. O sigui, al final, cuidar les infraestructures, cuidar els recursos que li donen a aquesta jugadora per fer millor jugadores, per fer millor el futbol femení i potenciar entre tots, i que no només sigui que el patrocinador digui, ah mira, saps què, sí, vull invertir, sinó que el producte que estem venent a Espanya, a la Liga F, a l'Estat, com vulgueu dir-ho, sigui un producte de molta qualitat. A lo millor és un exemple a gran escala de lo que s'ha pogut fer a Can Barça, no? I que hem vist en aquests últims anys, i com un producte a nivell de professionalitat des de ben petits ha tingut un producte ara a l'actualitat molt, molt gran i molt diferent a tot el que s'ha trobat. Llavors, jo com a futbolista què demanaria? Doncs més recursos, més seguretat, com us he dit abans, i més oportunitats de ser professional. Per suposat, amb una resposta que té que venir de part de la futbolista, que això, bueno, seria un altre tema, però que dic ara mateix que està implícita.
Sí, hem parlat de recursos, de més recursos per les jugadores, hem parlat de més implicació de les institucions, de més càrrecs per gent vàlida i no tants directius posats a dit, no? Com aquell que diu, per un amiguisme o per certa complaença d'intentar doncs posar directius en càrrecs que potser no els hi pertoquen. Hem parlat també de la diferència de salaris i de les apostes que hi ha entre una lliga com és l'espanyola i la lliga nord-americana, l'anglesa, d'altres lligues, com deia la Marta, que estan fent les coses bé. No sé si us ha quedat alguna cosa al pap per dir, més enllà de tot el que hem parlat i dels diferents punts de vista, dels drets de les jugadores, com deia la Marta també, de la maternitat, que això és un altre tema que també algun dia no hauríem de parlar més profundament, però no sé si us ha quedat alguna cosa a dir de tot el que hem parlat durant aquesta mitja horeta.
Bueno, bàsicament, jo crec que hem parlat bàsicament de tot. Hi ha un tema també important que crec que s'ha passat així amb vinculades, és el tema de la salut. Que jo crec que també, quan parlem, no tenen el gimnàs o no tenen... És que hi ha equips, per exemple, que no tenen ni fisio. Llavors, clar, tornem a lo mateix, no? A vegades exigim una professionalització als clubs i a les pròpies jugadores que no poden, perquè no tenen els mitjans, no, hi ha molta diferència, que òbviament passa pel que comentaves, no? Que segurament hi ha molta diferència entre unes jugadores que estan en un club i en un altre. Pues, per tant, hem d'anar això, a reduir cada cop més aquestes diferències i potser en coses més bàsiques, tot i que tot gira el mateix, al voltant dels diners, com ja hem dit, però també això, el tema de la salut penso que també és molt important.
Mira, ara que dius això de la salut, el Barça quan el 2015 es va professionalitzar, una de les coses que va fer va ser anar a buscar doctors especialitzats en el cos femení i en l'esport femení, perquè no és el mateix que el masculí, i el Barça tenia tota una estructura boníssima de metges, dels millors metges, dels millors aparells, però tots estaven enfocats en l'esportista home, no en l'esportista dona, i es van a buscar doctores o doctors especialitzats en això per poder donar els millors recursos i la millor atenció a les futbolistes, que això també ho hem de tenir en compte, que no és el mateix ser dona que ser home per temes de...
Bueno, però hauríem de, per exemple, metges i metgesses de l'esport a la sanitat pública que tinguessin aquests coneixements o que en els darrers anys han vist que estan passant coses i que hi ha lesions que només afecten a les dones, per exemple, o en certs períodes, doncs, escolta, pues una especialització, si al final tot suma. Al final jo penso que és intentar integrar el futbol femení a lo que és l'esport en general i el futbol masculí. No és inventar-nos res, i òbviament amb allò que ens podem emmirallar en altres països, pues anem a buscar-lo, però al final hem de tenir ganes de fer-ho i voluntat.
Clar. Jo m'he trobat que, bueno, a diferents clubs es tracten les coses de diferents maneres, però m'he trobat des del doctor especialitzat o la doctora especialitzada totalment en futbol femení, que després, poso un exemple, tinc una ruptura fibril·lar i els dos dies ja estic en tractament, ja m'he fet una ecografia, m'he fet una ressonància, etc, i tinc un protocol a seguir, o com amb una companya amb una ruptura fibril·lar va tenir que estar 3 setmanes sense posar el peu a terra. I això és un cas real, i llavors aquest doctor, aquesta doctora no m'està tractant de la manera professional, llavors jo no m'estic allunyant molt de la professional que em demanen ser, que la professional que tinc que ser. I és un exemple mèdic, però igual a nivell de salut mental, igual a nivell després tècnico-tàctic, o sigui, en tots els aspectes hi ha molts clubs, moltes institucions, moltes lligues que estan per sota de lo que després el millor com a futbolista se'ns exigiria o se'ns tindria que exigir. Llavors queda molta feina per fer, i crec que heu tocat molts dels aspectes que es tenen que ser, però jo us dic que la realitat desgraciadament no és tan maca com potser es pot veure en certs clubs, on sí ho és, per suposat.
Molts detalls, que m'heu explicat també, com el que explicaves l'anècdota del gimnàs, també ara la Marta, cuidar els detalls també és important, que a vegades parlem a l'engròs, però hi ha molts detalls que s'han de cuidar. Passant 3 minuts de 11:45, ha estat un plaer, Marta Perarnau, Mila Martínez, Ruc Guerrero i Soraya Chaui, ha estat un plaer reflexionar d'un tema que crec que s'havia d'abordar d'una manera més profunda i amb més temps, perquè moltes vegades parlem de la competitivitat de la Lliga F, però parlem només del Barça, no? Del Barça i del Madrid gairebé, i de la diferència que hi ha entre els dos equips, etcètera, etcètera, però crec que hi ha molt més a reflexionar, jo crec que hi ha moltes més coses a millorar que aquestes diferències, per exemple, entre els dos grans clubs del futbol espanyol. Ha estat un plaer, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Gràcies. I gràcies també a la Laia Coll, que es queda aquí a l'estudi de RAC1. Farem canvi de tertúlia i ara tornem.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballet. La nova temporada de MotoGP ja està en marxa a Dazón. Martinator, Márquez i Acosta estan oferint espectacle des de la primera corba. El Mundial de MotoGP ens corre per les venes. Entra a Dazón.com i viu-lo en directe des de 19 € amb 99 cèntims al mes.
RAC+1, podcast.
Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC+1, amb Mònica Usà.
El 25 de setembre del 62, una riuada va afectar el Vallès i el Baix Llobregat, convertint-se en la pitjor catàstrofe natural a Catalunya.
Va arribar la onada d'aigua, més restes de fang, de pedres, d'arbres, i se'ls van dur a tots.
Ara, l'Ajuntament de Terrassa busca víctimes i infants desapareguts.
Ni tan sols que aconseguim que una persona trobi un familiar, això ja serà un èxit.
Oxigen, amb Mònica Usà. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC+1.
Tots som
més
1. Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
Sobre 11:45, que sapigueu que les European Le Mans Series arriben al circuit de Barcelona-Catalunya. El 13 i el 14 d'abril gaudeix d'espectaculars curses de resistència de prototips i GTs. Accedeix al paddock, a la grella i visita el pit lane. Tot a partir de 12 € al cap de setmana. No t'ho perdis, el dia 13 i el dia 14 d'abril. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Sí, sí, la música sona i va sonant i sona durant cada tu diràs, però no arriba, no arriba aquest partit entre el Paris Saint-Germain i el Barça. Hola, Ferran Martínez, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Que no arriba? No acaba d'arribar. Juan Irigoyen, bona nit.
Bona nit.
I el Manu Garbà també el tinc ja per aquí. Hola, Marc, bona nit.
Bona nit, Ballera.
Barça-Paris Saint-Germain, falten 5 dies per aquests quarts de final de la Champions. Per on passa l'última hora del Barça, Laia, d'aquest partit?
Frenkie de Jong i Pedri continuen avançant amb bones sensacions de les respectives lesions i la idea és que puguin ser dimecres al Parc dels Prínceps, tot i que al Barça hi ha molt armatisme i intenten amagar les cartes de cara a aquesta anada dels quarts de final de la Champions. L'equip ja no descansarà més, s'ha entrenat avui i entrenarà cada dia fins a dimarts. Demà l'entrenament serà un partit que servirà per fer un test de cara a mantenir el ritme aquest cap de setmana, que no hi ha lliga, i també fer un test de cara a les sensacions de Frenkie de Jong, Pedri i també Christensen, que continua amb les molèsties del tendó d'Aquiles, que l'han obligat a perdre's els dos últims partits, al Metropolitano i també contra la Unió Deportiva Las Palmas a Montjuïc.
Aquesta és l'última hora del Barça. Marbà, tu com a jugador, això de que no passi, falti encara 5 dies i que hagi jugat l'últim partit fa 5 més, això
horrible.
Això no t'agrada gens, no?
Horrible, i depèn del moment de la temporada, pitjor, jo crec. O sigui,
com ara?
Sí, sí, per això. El primer partit de Lliga sempre es diu que és el més llarg de l'any, perquè t'estàs 2 mesos preparant-lo, però en aquest moment és horrorós. Jo, o sigui, recordo quan a vegades acabes la Lliga, havies de jugar un play-off, que t'estaves 2 setmanes preparant-lo i era com, bueno, juguem ja, això no té res a veure.
L'excusa, o el que diuen els professionals, que és, no, és un partit tan important que va bé preparar-lo a consciència, bueno, però potser no cal.
2 dies massa, 5 dies com ara és perfecte ja, no? Una setmana com a molt, però sí, sí. Vull dir, els jugadors segur que ja han vist tot el que havien de veure, analitzat, i ja els hem posat tots els vídeos que havien de veure, i l'únic positiu pel pel grup és que si tens jugadors tocats importants, pel míster, jo crec, per l'entrenador, si tu estàs bé, tu vas jugar, però l'entrenador diu, doncs, com més temps millor per recuperar el màxim de gent.
Ahir deia el Paco Cabezas que notava cert optimisme a l'entorn blaugrana. No sé si sou dels que sou més optimistes que, sí, que fa uns dies o no.
Sí, sí, totalment. Soc molt més optimista que fa... Com va ser el sorteig? Bueno, que després del sorteig, crec que ho vaig comentar aquí, vaig enviar un missatge superpessimista.
Totalment, sí, sí, sí.
Dient, nois, ens eliminarà el campió de la Champions i el campió de la Copa. Dient com que el Barça perdria a quarts de final contra l'Atlètic i el PSG. Però avui penso que la Copa la guanyarà el Mallorca i que...
Hòstia, ets fort, eh?
Sí, i que el Barça... No, però per sensacions, eh?
Ja.
I que... I soc molt més optimista. No et diré que el Barça és favorit, però ara veig l'eliminatòria un 45-55 pel PSG. Però vaja, que la veig molt més igualada que fa unes setmanes.
Bueno, es que en realidad todo lo que tenga que ver con pesimismo y optimismo lo dan los resultados. Entonces, claro, los últimos partidos el Barça encadena unos buenos resultados y entonces es fácil decir, estamos en una óptica optimista, en una dinámica optimista.
¿Qué
bandano
vienes hoy, no?
No, pero realista.
No, al final...
Un discurso muy bandano.
Y amb un bigoti d'Abdon Prats.
Sí, se lo dije a Abdon Prats.
¿Sí?
Sí, sí, le dije, hermano, estoy ahí peleándote.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Però bigoti, no? Abdon el té més marcat encara que tu, eh?
Sí, té un tupido, sí, però clar...
Sí, 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 tu et falta una mica més de profunditat, no?
Sí,
de,
sí, lo que pasa que él, me parece que él viene, mira, como yo acá clareo también, en el techo también clareo, o sea, viene, Abdon Prats viene, tiene una...
Sí, una bona mata, eh?
Sí, sí, bona mata, envidiable.
Abans de que ens renyi la Laia, deixa'm comentar el teu jersei. Perquè...
No, perquè estava distraïda.
Sí,
aprovechem que estava distraïda.
És un jersei avui...
Ver Tata Martino, Lima, una mica. Ver Tata Martino.
Com lo mataron el Tata Martino?
Ver del Polo Tata.
No, però era pistacho. Allò, fastum,
ja,
perdó.
Ja.
Se lo había comprado la mujer, ¿no?, en el Corte Inglés.
Això va explicar, sí.
Va explicar i que per això se'l va posar el primer dia i li va donar sort. Espectacular.
I des d'aleshores, doncs vinga. Vinga amb el Polo.
Però eso, no. Me da sensación. Creo que los últimos resultados del Barça no sé si dan para ilusionarse, pero sí una mejora clara del equipo. Y bueno, en principio cuando te vas a enfrentar contra el Paris Saint Germain, si venís por lo menos sólido o no con miedo, es fundamental.
D'aquests tres jugadors que parlava ara Laia, Frenkie, Pedri, Christensen, és un mal de cap ara, per exemple, penso en Frenkie i en Pedri, no? És un mal de cap ara introduir-los a l'11 amb unes condicions que això ho sap millor Xavi Hernández i el cos tècnic que no pas nosaltres, eh? Però per exemple, si no estan al 100% és un mal de cap introduir-los a l'11, els introduïu a l'11 o no?
Jo crec que no seran titulars cap dels dos.
Cap dels dos, eh?
Com a molt, molt, molt Frenkie, bueno, ho determinarà, com deia la Laia, el partit de demà serà una bona prova per veure com estan. Pel que jo sé, per informació que tinc, Pedri ni de broma titular, i Frenkie difícil. Suposo que en Frenkie sí que esperen l'evolució de demà i els propers dos dies, però vaja, que Pedri jo no el veig titular, perquè és que ho assumeixen 100%, i que com a molt tindrà alguns minuts, i Frenkie ho veuen difícil. Jo és que tal com està l'equip tocaria poques coses.
Ho dic perquè mira, l'altre dia com vam acabar la transmissió ho vam comentar, per exemple, Christensen i Frenkie, no? Els dos porten temps sense ara mateix sense jugar. Farà un mes, pràcticament, el dia que arriba el PSG?
Frenkie més.
Sí, Frenkie més, Christensen, són dos partits, no?
Sí, però hi ha hagut l'aturada al mig,
però,
de Frenkie.
És un mes,
sí.
Christensen gairebé, no?
Porta des del 17 de març i l'anada jugarà el dia 10.
Més o
això,
menys.
Frenkie?
Això, no, això...
Christensen.
Sí, no, Frenkie
i Frenkie és des del 3 de març.
Clar.
Vull dir, i són dos jugadors que a més es concentren en la mateixa zona del camp, no? I en parlàvem, i dèiem, ostres, no sé si això pot fer repensar la idea de dir, els col·loco igualment, a més en una zona en la qual, no, si alguna cosa has de fer contra el Paris Saint-Germain, se t'ajudes, corre i intentar que sempre hi hagi un dos contra un a les bandes, no?
És que jo, o sigui, en el tant per cent que pugui arribar De Jong, si no és el 100%, i jo crec que tornant d'una lesió després d'un mes i 10 dies no pots tornar al 100%, no sé si està al nivell dels titulars que hi han hagut fins ara. O sigui, un De Jong al 70%, en el moment en què el Barça està bé, estan rendint Sergi Roberto, Fermín, Gundogan, Rafinha, jo no sé per què el trauria si torna De Jong al 70%, i Pedri encara menys, perquè el Pedri del 100% o el millor Pedri no l'hem vist des de que ha tornat a la lesió abans d'aquesta recaiguda. Per tant, posa que el Pedri, si el recuperem al nivell abans d'aquesta última lesió, l'hem vist a
quan? ¿Cuánto hace que no se ve el mejor nivel?
Clar, per això, quan l'hem vist, Juan? L'hem vist a un 80?
No, no, lo pregunto bien, no era con... Me miraste no. Como que ya me estaba metiendo.
No. Saps què passa? És que estic recordant, divendres passat li van posar la medalla al Marbà perquè va dir que Lewandowski s'enxufaria amb la repesca de l'Eurocopa en Polònia. Va dir el desembre que s'enxufaria. I estic recordant la setmana prèvia a Bilbao com el Juan Irigoyen deia, és que encara no hem vist Frenkie de Jong, Pedri i Gundogan jugar els tres junts amb regularitat, etc, etc. I estic recordant que aquella setmana es van lesionar Pedri i Frenkie a Sant Mamés.
Però lo que yo quería decir respecto a lo que está diciendo Marc, que estoy completamente de acuerdo con el 70% de Frenkie, que también qué mensaje das a los que rindieron bien en este momento, si cuando vuelven dos jugadores mal físicamente, y que tampoco es que durante el curso hayan hecho una temporada que decís, mira, estoy obligado a ponerlo, porque la verdad es que cuando no estuvieron hicieron 50 goles cada uno o dieron 50 asistencias, que no fue el caso de ninguno de los dos, ni de Frenkie ni de Pedri. Pero mi miedo, yo no tengo ningún miedo, pero mi sensación es que Xavi acostumbra a ser jerárquico en la distribución de la plantilla.
Sí, menys crec en els últims mesos després de dir que marxaria a final de temporada, però sí,
puede ser,
però crec que menys que abans ho era més.
I a part, hi ha un tema per mi de lògica d'estat físic, que quan tu has d'afrontar una eliminatòria de 180 minuts, que no és una final, o sigui, el partit, l'eliminatòria no es decidirà, esperem, a París, tu pots sortir amb els jugadors ara mateix que estiguin més en forma, que es buidin, ve el cap Sergi Roberto, ve el cap Fermín, són futbolistes, a més, com deia el Marc o tu, Gelard, molt físics, que els necessitaràs com a mínim molt d'entrada, perquè és quan també el PSG estarà millor, i a mesura que la segona part vagin perdent força als francesos, doncs anar introduint
quan Luis Enrique se acaba pena.
No, però anar introduint aquests, o sigui, tindràs aquests as o jokers a la banqueta, que home, són Pedri i Frenkie de Jong, que potser físicament no estan per fer 90 minuts, ni 70, ni 60, però poden fer 20 minuts de molta qualitat, i en un tram de partit on tu, segons com arribis, has de ser valent per intentar començar a afrontar amb garanties aquella eliminatòria. Em refereixo que segurament el Barça pot aguantar 70-80 minuts o 60-70 minuts, i a l'última mitja hora, 20 minuts, fer un passet endavant amb els jugadors de més talent, intentar treure alguna cosa positiva de París.
És que amb això que diu el Ferran, si ets Xavi també, jo crec que la situació és molt còmoda per Xavi en el moment en el que està l'equip i en el moment en què tu tens De Jong i Pedri, perquè dius, a mi l'equip que he fet en l'últim mes sense De Jong, sense Pedri, sense Christensen fins i tot, m'ha rendit. Per tant, aquest és el meu equip titular ara.
És que guanya 0-3 al Wanda,
sí, clar,
al Metropolitano, perdona, sense aquests tres.
Sense aquests, per mi, en el dia del Metropolitano és un dia clau en el sentit també de Christensen, on tu acabes jugant allà sense Christensen, amb Sergi Roberto ja s'acaba instal·lant com a mitjacentre. Llavors Xavi diu, jo tinc els meus 11 que m'han funcionat, puc sumar-li qualitat i talent, que és el que em donarà De Jong i Pedri, doncs li sumo l'última mitja hora, com diu el Ferran, perquè no els tinc al 100% físicament, perquè és molt senzill, estàs, o sigui, jo m'imagino la pregunta de Xavi, estàs, i si no estàs, és que n'hi ha un que sí que està, saps? De Jong, si a tu et pregunten si estàs, ell ha de saber si està o no. Ell voldrà jugar, però tu ja veuràs que si no està, per sort tens un que sí, no? Hi han hagut moments de temporada on sí que l'hauries forçat, no?
Sí,
a De Jong.
Totalment.
Arribes en un altre moment.
O en una final és diferent. Recordo, per exemple, la final de Roma, que crec que ho hem parlat aquí un altre divendres, Iniesta juga sense poder xutar amb una cama.
Sí.
Però perquè és una final i a 90 minuts, doncs mira, te la jugues i aguanta el que puguis, i si et trenques al minut 30, doncs mala.
Perquè és Iniesta, no?
Jo estic bastant amb el
Juan, que sí, és veritat que potser l'inici de temporada de Young va ser bo, però tampoc molt bo. És a dir, no va ser Gundogan ni...
Totalment.
Vull dir, crec que Gundogan ens ha obert també una mica els ulls entre un migcampista top a Europa i un migcampista correcte, però que s'ha d'exigir més.
Sí, jo et diria que hi ha tres noms amb qui arribant al 70-60% els forçaries. Ter Stegen, per mi el forçaries, Gundogan i Lewandowski. Són els únics tres.
Araujo,
aquí
no.
Jo, Araujo, ara amb Cubarsí, Christensen, Koundé, Iñigo, jo no el forçaria.
Ja juga, no? A vegades el 70-80%. Sí. Ja
I per
forçant.
Mi el Marc ha dit una clau que em sembla molt important aquesta temporada, que és la victòria al Metropolitano, amb la contundència que guanyes al Metropolitano després de tenir vents de les lesions de Frenkie i de Pedri, i a l'escalfament s'ha
lesionat Christensen, sí, no? Sí.
I l'equip reacciona, o sigui, a nivell intern aquella victòria és un, vaja, és una injecció de
Sergi Roberto creix allà
d'optimisme, sí, sí, i de creure-s'ho i de confiança, que crec que és realment el famós punt d'inflexió que parlava Xavi tota la temporada. Arriba tard, però segurament a nivell intern els hi arriba en aquell partit, perquè dius, hòstia, sense tres jugadors claus, a més amb la solució de Christensen, que semblava que era la mare dels ous, equilibrant l'equip, donant aquella solidesa també al mig del camp, doncs entra Sergi Roberto a la seva posició, perquè realment és migcampista, i fa un gran partit. Fermín també ha crescut molt. Sergi Roberto i Fermín han crescut moltíssim en l'últim mes.
Però és el millor missatge per a Pedri i Frenkie de Jong.
Total.
Sí, sí, totalment.
És el millor missatge. Muchachos, pónganse la pila, porque...
I per això crec que han de ser suplents. Perquè si a les primeres de canvis estan al 60%, dos tios que han rendit com han rendit l'últim mes i mig, i ja els deixes a la banqueta, els estàs dient... És igual, és que encara que estiguis al 50-60% i aquests estiguin com avions, tu acabaràs jugant igualment.
El Barça no juga aquest cap de setmana. El PSG sí, Laia, té partit de Lliga demà, i amb més amb bones notícies avui, perquè no ens ho esperàvem. La premsa francesa havia dit una cosa i resulta que Barcola... disponible?
S'ha entrenat avui amb normalitat, ha completat el primer entrenament amb tot l'equip. Veurem si demà entra la convocatòria i juga alguns minuts per rodar-se. Va lesionar-se durant l'aturada de seleccions, s'ha perdut a dos partits amb el Paris Saint-Germain, o si bé rep l'alta mèdica ja per dimecres, però en tot cas Barcola, que estarà disponible si no hi ha cap contratemps d'última hora per jugar contra el Barça. Els francesos juguen demà, reben a les 9 de la nit al Clermont, que és el coet de la Lliga francesa. Luis Enrique diu que el de demà és un partit estrany per al moment en el que arriba, també per la situació, la classificació. El Paris Saint-Germain té més que encarrilada la Lliga, el Cremonen és el cué, i diu Luis Enrique que serà un partit molt difícil, però farà rotacions pensant en dimecres i tenint en compte que també van jugar dimecres semifinals de Copa.
Nosotros no miramos solo un partido el siguiente, no. Hay siempre una visión general de minutos, de estado de forma... Puede cambiar a lo largo de las semanas en función de cómo vemos los jugadores. Si están muy en forma, siguen jugando. Si no, hay un plan siempre general. Por supuesto que tenemos que mirar no solo a un partido, sino a dos e incluso a tres y valorar cómo está la plantilla.
Quim Pembe és l'únic jugador que continua a la infermeria ara mateix, no jugarà, ja porta tota la temporada fora, i també recordem es perdrà el partit de dimecres Hakimi, que està sancionat per aquesta anada dels quarts de final.
No sé si has vist molt el Paris Saint-Germain, Marvà, però la sensació i el que diu tothom que cada vegada un partit del Paris Saint-Germain és ja pots preveure si farà això o farà allò Luis Enrique, que és impossible saber per on es sortirà, no? Vull dir...
Sí, sí, ha anat canviant molt. O sigui, durant tota la temporada, ara amb la incorporació de Barcola, jo crec que a més té més opcions de fer a davant, de si Dembélé el vol retrasar una mica, com va fer el dia de la Real Societat o va fer l'altre dia també a la Copa, perquè el Barcola et juga a l'extrem dret, Mbappé més d'extrem esquerra, i llavors Dembélé et pot fer tant de fals nou com... Vull dir, pot fer diverses funcions, perquè al final
és una situació molt estranya la del PSG, que juga amb tres extrems al final, que com amb Barcolà si el teva, i després l'altre
amb el Colomuani
també. Amb Colomuani també ho fa, sí.
També ho fa, és que si no juga Barcolà jugarà Colomuani, que sí. És un altre avió,
sí, sí, i després el sense Hakimi jo crec que acabarà jugant a Zaremeri de lateral, tinc la sensació que és com col·locar Sergi Roberto una mica, no, per la gent que no ha vist Zaremeri, que és un migcampista amb molt de talent, que pot jugar al ficaria lateral per fer aquesta funció que feia, no sé, que feia Cancelo al City, o que a vegades Cancelo fa al Barça, o feia Philipp Lahm amb el Bayern de Guardiola, que és de ficar-se per dins. Això jo crec que no ho canviarà, però després no sé les invencions que pugui fer Luis Enrique, però a veure, en principi és un 4-3-3 amb un fals nou que serà Dembélé, jo m'imagino, i amb aquest lateral esquerre, si és Zaremeri, que ho fa Hakimi, i el dia de la Copa ho va fer increïblement bé, que es fica per dins, llavors t'acaben jugant amb Dembélé més el lateral, per tant tenen 5 jugadors a dins, o sigui que quan plantegem el Barça com jugarà, jo crec que hem de pensar que el PSG quan ataqui tindrà 5 jugadors a dins. Per tant, el Barça, amb aquest quart migcampista, m'és igual el nom que sigui, però ha de defensar, segur, més hi haurà un central que haurà de saltar amb Dembélé per fer 5 a dins, perquè si no, el PSG sempre en tindrà un de més.
Per intentar, i a més, aïllar Mbappé, això ja ho hem explicat moltes vegades, de fet, és el que ha explicat també Luis Enrique, que Dembélé juga al mig i baixa al mig del camp per intentar com... deixant un contra un, com més clar millor a Mbappé, que en aquest cas seria Koundé. Com veus el Koundé Mbappé, Juan? El veus? Bueno, necesita ayuda, Koundé.
Seguro va necesitar ayuda, pero lo positivo es ese punto de que se conocen de la selección.
Es verdad.
Entonces ahí tenés, no te digo que eso es la salvación, no, eso ya no te representa, listo, estamos salvados, lo duerme, pero muchos movimientos de Mbappé han entrenan todo el tiempo juntos, en contra, seguramente. Entonces eso te da un, no sé, no te digo que margen de respiro, pero al menos
sí,
no va a estar vendido.
Koundé juga de lateral també, o sigui, els entrenaments amb la selecció juga lateral, sí. Els entrenaments deu estar allà també, sí, sí. I millor que el coneix ningú.
Para los partidos importantes lo deben poner, para ponerlo fino físicamente y ese segundo que necesitan, lo deben poner a marcar a Mbappé, porque no hay poco delantero, te deben poner tan fino como defensor para marcar que Mbappé.
Jo a vegades pensava en això, que un dia també parlàvem que qui coneix millor Mbappé, no? Pues Koundé és el que el coneix millor, però després, o sigui, també juguen junts i hi ha una Eurocopa, llavors és a dir,
sí, que lo patada, que
bueno, clar, si tu l'aixeques 3 metres el que ha de ser a l'estrella de França, saps? Que també és el teu company d'equip, bueno, no crec que passi cap problema, eh? però jo penso trobar-me el millor jugador del món, que sou el company d'equip meu d'aquí 3 mesos i tal, bueno, o sigui, hi ha una part també mental d'aquesta que a vegades també pot jugar en contra de Koundé, saps? De dir, hosti, aquest tio és l'estrella del meu equip d'aquí 3 mesos, saps? Vull dir que, bueno, tot i que jo aniria amb Koundé, amb això també.
4 i la mitjanit, 5 dies falten encara. Ja arribarà, Martínez. Ara tornem, una pausa.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballé.
Estaria bé posar aire condicionat. I tornar a pintar, i posar gespa artificial, i llums LED a la terrassa.
La primavera, casa teva altera. Perquè a Leroy Merlin tens ofertes de fins a un 25% de descompte fins al 25 d'abril. Aconsegueix-les al web, a l'app, per telèfon o a la teva botiga. Leroy Merlin, una llar no neix, una llar es fa.
Ja és aquí la gran gala dels Premis Drac. Els guardons que reconeixen persones i projectes que fan millor la nostra societat. El dimarts 9 d'abril, a 7:45 del vespre, al Palau de Congressos de Barcelona, al recinte de Montjuïc, amb Xavi Bundó com a mestre de cerimònies, els guardonats a l'escenari i les actuacions en directe de Paul Finn i Maria Jaume. Seguiu tots els detalls de la gala en directe a l'estreaming de RAC1.cat. El dimarts 9 d'abril, a 7:45 del vespre, torna al Drac.
La tercera edició dels premis creats per RAC1. Tots som u.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiat Assegurances, Kia i Welling. La col·laboració d'Unión Suïta Joyers, AENA, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
RAC1. Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto. Actualització constant a RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
Mitjanit, hem parlat una mica d'aquest Paris Saint-Germain-Barça. Ahir ja escoltàvem Lamine Yamal dient que no veuria lògic anar a l'Eurocopa i als Jocs Olímpics. Avui, però, llegim l'entrevista a les pàgines de Mundo Deportivo. Què més ha dit d'interessant Lamine en aquesta entrevista?
Que afirmaria ser una llegenda del Barça i que si no torna Ansu Fati acceptaria lluir el dorsal 10.
De sempre dando por si Ansu no sigue aquí, pues para mí sería un orgullo, obviamente. Es un sueño para cualquier niño ser el 10 del Barça, yo creo. Nadie, creo que nadie en este mundo diría que no, pero nada, es cosas que gestionan el club.
I ha parlat també del que estàvem parlant ara, d'aquest duel entre el París Saint-Germain i el Barça. Diu que té bones sensacions.
Estas eliminatorias se decían por detalles, al final...